Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Les escoles concertades de Catalunya denuncien que el Departament d'Educació ha denegat la seva presència a les taules locals de planificació educativa que s'han de crear a escala municipal. La denúncia l'ha feta pública la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Més de 600 centres educatius i les seves associacions de pares i mares, que són centres concertats, han demanat de poder participar d'aquestes taules, però el Departament d'Educació s'hi hauria oposat. En volem parlar amb qui és la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i que va ser exconsellera d'Ensenyament, la senyora Meritxell Ruiz. Com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Pol.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí. A les escoles concertades veu fer aquesta petició al departament de poder participar en aquestes taules i us han dit que no. Per què?
Mm-hmm. De fet, hem fet dues peticions directament com a com a patronals, diguem, de les escoles, no? Les cinc que som, directament al departament, però després cada municipi, les escoles de cada municipi, ho han demanat als seus ajuntaments. I ens han dit que no, que aquí no hi podem ser, que som en altres òrgans de participació, però no en aquest, que serà l'òrgan important de decisió de la programació educativa d'un municipi.
Clar. Però com us ho han justificat d'alguna manera, la no presència en aquestes taules, com demanàveu?
Sí, ens han justificat, però no ens serveix gaire o no compartim la justificació. En part ens diuen, no, en aquesta taula doncs hi ha els representants de l'Ajuntament, els representants dels serveis territorials, que ja exerceixen la representació de les dues titularitats. I això no és així. El titular de l'escola pública és el conseller del departament, que ho delega en els directors dels serveis territorials, però clar, només són els titulars de l'escola pública, no ho són de la concertada. I, per tant, el que no podem entendre que és que la normativa preveu que es puguin participar altres representants, l'únic representant que queda fora són altres.
Clar, hi haurà molts ciutadans, pares i mares, no?, que tenen els nens escolaritzats, sí, que quan els diem taula local de planificació educativa, no?, segurament això els queda molt lluny, no? I no acaben d'entendre o de ser conscients que són aquestes taules. Vostè, que està al capdavant d'aquesta fundació, però que havia estat també al capdavant de la conselleria, què s'hi ha de decidir en aquestes taules i per què és important ser-hi?
Clar, això que dieu, és important explicar-ho. De fet, en aquestes taules el que faran és la proposta al departament de quins grups de P3 i de primer d'ESO s'han d'obrir a les escoles. Això és un canvi respecte als altres anys. Els altres anys era el departament el qui decidia quina oferta feia. Hi ha un nou decret en el que es diu que, malgrat la decisió final, seguirà sent del departament, però que es creen aquestes taules que decidiran quines escoles i quins grups obren grups de P3, no? Places escolars, decidiran les places escolars. I, per tant, entenem que si és una taula on es decideixen les places escolars, no? les places que tindrem pels nens que s'han d'escolaritzar, doncs, home, hi hem de ser, perquè nosaltres som part d'aquest sistema. El que passa que moltes vegades ens sentim exclosos, és a dir, fem un servei d'educació pública, no?, perquè estem escolaritzant alumnat en tot el que és de P3 fins a batxillerat, però en canvi ens sentim marginats de moltes de les decisions que es prenen. I també dic que això no passa en altres àmbits. És a dir, no estem demanant res diferent del que es fa amb salut, per exemple. Ningú se li planteja que tots els hospitals i centres sanitaris, que n'hi ha molts i caps concertats, no fossin presents en aquesta planificació, en aquesta programació.
Teniu la sensació que no us hi vol, al departament?
Una mica sí, perquè no se'ns dona cap altra explicació de que no hi podem ser, quan per normativa hi podem ser.
Per què creieu que passa això?
Bueno, durant aquests últims anys hi ha hagut una crítica injusta, molt injusta, envers l'escola concertada, a més amb arguments que són totalment falsos, no? Que si és una escola segregadora, que si no atenem col·lectius no? amb necessitats educatives, cosa que és del tot fals, no? Tenim escoles que fan una gran tasca social en molts barris, atenent a famílies en situacions molt vulnerables, fins i tot, no, amb nanos amb necessitats educatives especials. Bueno, estem en un moment en què sembla que només el sector públic pugui generar valor públic, no? I la iniciativa social queda molt marginada i apartada, i crec que això també s'ha de reconsiderar, perquè a Catalunya som un exemple d'iniciativa social, no? Creant valor públic i donant serveis a la societat.
Clar, en aquestes taules locals de planificació, entenc que cada municipi el que fa és fer un plantejament de dir, escolta'm, tindrem tants nens nous, no?, en aquests inicis de cicle, no?, per exemple, P3, que d'alguna manera també marca quina serà l'ocupació de les aules, no?, a partir de tot aquell recorregut per als nanos que vagin entrant. Què temeu que pugui passar en aquestes taules, en aquest sentit, diguem-ne, de primar l'ensenyament de les escoles públiques que no pas en detriment de la concertada? Què temeu que hi pugui passar en aquesta planificació de places?
Tenim un neguit molt gran. Com bé has dit, estem en un moment en què la natalitat ha baixat moltíssim i, per tant, sobraran places. En aquestes taules s'haurà de decidir quines places hi hauran i quines places no sortiran. I el que temem és que, si nosaltres no hi som, el que sigui més fàcil en molts llocs sigui, bueno, doncs que tanqui l'escola concertada. I això crec que no respon a la realitat. Primer, perquè durant l'època de creixement de natalitat només va créixer l'escola pública i l'escola concertada es va mantenir. I el que no seria just ara és que en època de baixada de natalitat qui hagués de suportar aquesta baixada de natalitat només fos l'escola concertada. Per tant, el nostre neguit és, si no ens volen aquestes taules, que és les que acabaran decidint quantes places deixaran d'existir perquè no hi ha prous nens, doncs la que ens porta a pensar que el rebrà l'escola concertada, i creiem que això no hauria de ser així. Per això volem tenir la nostra veu en aquestes taules. No, no, al final no serem pas majoritaris, perquè hi haurà molta representació del sector públic i només un representant del sector concertat. Però crec que hi hem de ser, perquè aquest perill hi és, i l'hem vist en els darrers anys.
Ah, és veritat que si el departament us diu en aquestes taules de negociació hi haurà el representant dels serveis territorials d'educació, entenc que el departament us dona per representats a través d'aquesta figura que coordina tots els centres, no?, que hi ha en cada demarcació educativa, i aquí s'inclou, evidentment, com a mínim els pares s'hi troben o ens hi trobem, no?, quan han de fer les inscripcions, que a través dels serveis territorials es gestionen les places a totes les escoles, siguin públiques o concertades, i que, per tant, el departament dona per fet que en aquesta representació vosaltres ja hi sou. Dedueixo que l'explicació no va per aquí, o la justificació que us fa va per aquí.
Clar, però el que et deia és que això no és així. És a dir, el representant de la titularitat dels centres públics sí que és els serveis territorials, perquè té delegada aquesta titularitat. Ah. Però no és el cas dels centres concertats, perquè són centres que doncs són propietat o entitats religioses, congregacions, o cooperatives de pares o cooperatives de mestres. Per tant, no és cert que hi som representats. Hi són representats uns i els altres no. I en tot cas no de la mateixa manera. Jo sincerament no puc entendre com en un món en què parlem tant de participació se'ns negui la participació en una reunió on s'han de posar sobre la taula la baixada de natalitat que hi ha, les places que s'han d'oferir, i que pugui seure a la taula tothom que estigui oferint places. Sincerament, no hi trobo motiu com per explicar-ho.
Heu demanat alguna reunió? No sé si fins i tot potser vostè, ja que va ser consellera del RAM i està al capdavant ara d'aquesta patronal, ha intentat demanar una reunió amb el conseller per seure i parlar-ne.
Ho hem treballat amb la direcció general que ens pertoca, perquè jo també entenc que el conseller té molta feina, però sí, els hi hem fet arribar al departament.
Home, a veure, el conseller pot tenir molta feina, que segur que vostè ho sap molt bé, que el conseller té molta feina, és evident, però, home, potser si 600 escoles de Catalunya demanen una reunió, també hi és aquesta feina, no?, entre les feines del conseller de rebre els representants de 600 escoles de Catalunya.
Entre d'altres, perquè representem el 30% del sistema educatiu, és a dir, no podem planificar les places escolars deixant fora el 30% del sistema. Jo crec que no és just. Ni és just ni és bo, perquè al final, quan hi ha una gent que no està representada, hi ha una veu que es perd. I el que necessitem és la veu de tothom, i això és el que estem demanant. Per tant, ho hem demanat al departament. La setmana passada vam tornar a insistir que es replantegessin aquesta aquesta decisió, això ha vingut més des de serveis territorials que de serveis centrals, però evidentment doncs, nosaltres a nivell de serveis centrals ho hem demanat també, perquè no entenem aquesta negativa a no ser-hi amb un fet que és només una taula per fer una proposta, és a dir, no et deixa participar en una taula que fa una proposta. Avui en dia participem en tot, no? En l'elaboració dels pressupostos municipals, en milers de coses, però resulta que les escoles que estan garantint l'educació de molts alumnes, del 30% d'alumnes d'aquest país, no poden ser una taula de participació.
Vostè,
això s'ha de replantejar.
Vostè feia servir aquesta paraula d'ens sentim marginats, no? Davant d'aquesta negativa. És una negativa que ha arribat tot just una setmana i mitja, encara no, després de l'anunci que també s'anul·laria el concert per a aquelles escoles que fan educació diferenciada, que s'agreguen per sexe. Aquella decisió ajuda també a aquest sentiment de marginació?
Jo crec que el sector concertat educatiu en aquest país està en un moment d'inflexió perquè s'ajunta la baixada de natalitat amb l'infrafinançament crònic que portem i la situació econòmica de les famílies. Jo crec que el principal problema del país a nivell educatiu és que estem expulsant les classes mitjanes i les classes baixes de l'escola concertada. Perquè si l'administració no paga el que val una plaça, les famílies no poden pagar. Sent aquest el repte més important, no entenc que es prenguin altres decisions. Perquè el repte és aquest, que és el que hauríem d'anar a treballar. Això també ho hem posat sobre la taula. És a dir, com que volem ser escoles per a tothom, volem que tothom hi pugui accedir i no hagin de pagar per accedir-hi. Sóc pesada en aquest exemple, que potser algú me l'ha sentit.
Sí, el que passa és que també és vostè també és conscient que quan fa aquesta reflexió, i jo li demanava per la retallada de les escoles que s'agreguen per sexe, és evident que en totes les escoles la realitat familiar la coneix tothom, però la percepció social serà, i vostè ho sap molt bé com a exconsellera, que li puguin dir, home, segurament el problema d'arribar a final de mes no serà el de la majoria de famílies que van a les 11 escoles que estan en qüestió aquest concert, diguem-ne. Més enllà de casos individuals, de cada família, que cada família és un món, però en la generalització segurament aquesta no seria la fotografia, diguem-ne.
Aquest és un debat interessant que crec que no acabaríem avui. Aquestes 11 escoles estan representades per una altra patronal, per tant no estan a la Fundació Sant-Cristiana.
Sí.
Totes les nostres escoles són mixtes. Dit això, és un model pedagògic que el pots defensar o no, però si hi ha unes famílies que volen apostar, doncs ja està. Jo crec que no s'hauria d'anar més enllà d'aquí, no? Estan concertades, a aquestes famílies se'ls va garantir un concert i crec que se'ls ha de seguir garantint. Però heu tret un tema de dir, que estem dient que les persones amb recursos no tenen dret a una educació gratuïta. Bueno, si és així, fem-ho per tots. Doncs les rendes de partir de moment 50.000 euros, que paguin un 30% de l'escola, vagin a l'escola que vagin, a una escola diferenciada, vagin a una escola concertada, vagin a una escola pública. Però mentre estem parlant això, que tu mateix ho has dit, són 11 escoles de 600 centres que té el sistema concertat i de 3.000 o gairebé 5.000 de tot el sistema educatiu, mentre estem parlant d'això, no estem parlant dels milers i milers de famílies de classe baixa i classe mitjana que no poden fer front al pagament d'una quota que l'administració no els garanteix. Jo, sincerament, si a mi em doneu a debatre, jo prefereixo debatre sobre això cap al 0,1% d'unes escoles, sincerament. Ara, sí, porta més debat, no? L'altre no es veu perquè són famílies amb necessitat. I no...
Segurament l'altra qüestió porta molt debat, entre altres motius, perquè també el Parlament de Catalunya, la decisió de què fer amb el concert per a aquestes escoles que fan l'educació diferenciada va durar molt de temps. De fet, mentre vostè va ser consellera, ja hi va ser aquesta... Crec que en l'etapa que vostè va ser consellera estava congelat per l'últim acord que hi havia hagut justament entre Convergència i Esquerra, no? Que ja hi havia hagut en època de Junts pel Sí. Recordo, ara parlo de memòria, però em sembla que va ser la seva predecessora Anna Simó qui era consellera en aquell moment en què es va fer l'últim acord, diguem-ne, per fer la pròrroga. Per tant, segurament mentre vostè estava al capdavant de la conselleria, el debat no va acabar d'aflorar, no? I va arribar a sortir una altra vegada. Vull dir que segurament ha portat debat perquè políticament s'ha trigat també molt de temps en acabar prenent aquesta decisió.
I perquè polític...
Aquesta o una altra, em refereixo a prendre la decisió que s'ha acabat prenent, en el sentit d'haver-ho decidit.
I políticament és molt més fàcil fer aquest debat que fer realment un debat sobre la millora del sistema educatiu, sobre els recursos que s'han de donar a les escoles, sobre l'infrafinançament a l'escola concertada. A mi, sincerament, em molesta que el debat sigui aquest, perquè estem parlant d'un 0,1% dels centres educatius d'aquest país, quan el problema de l'educació és un altre. Si ens volem embarrancar en aquest debat, escolta'm, som-hi, ara això millorarà en 0,0 la situació educativa d'aquest país. I això a mi m'inquieta, perquè mentre parlem d'això, parlem de la lluna mentre no ens adonem que a casa nostra tenim molts problemes. I els hi dic, nosaltres som un col·lectiu ben gran d'escoles que no aposta per aquest model, però jo no hi tinc cap inconvenient, la Constitució els reconeix i per tant s'ha de poder concertar, però dit això, el debat no ha de ser aquí. A mi m'agradaria que el debat en els mitjans públics i en tots els mitjans fos de l'infrafinançament de l'escola concertada i dels recursos que també necessita l'escola pública. Però mentre parlem d'aquesta petita part, no parlem de l'altra, que és realment el que ens hauria de preocupar. Bueno, la nostra obligació serà intentar que el debat estigui en això, no? A com ajudem els alumnes a progressar, a com ajudem a les famílies a que puguin triar realment la seva escola sense que hagin de portar perquè l'administració no ho fa. Jo crec, sincerament, que el debat és aquí.
Una qüestió sobre el dia a dia de l'escola, ja deixo de marge aquesta situació. S'està començant a parlar aquests dies, el govern català, així ho ha demanat també al Ministeri de Sanitat, que avaluï si ja ha arribat el moment de retirar la mascareta a l'escola, com a mínim als patis, si es pogués mantenir o no aquest metre i mig de distància, que com a professora vostè segurament podrem convenir que intentar controlar que els nens mantinguin a l'hora del pati un metre i mig de distància...
Això sí.
No? Segurament és un debat que no val la pena ni tenir-lo, però sense entrar en aquest debat concret, li faig la pregunta una mica a l'engròs. Veient com està la situació de la pandèmia, com ha funcionat l'escola en tot aquest temps de pandèmia, ha arribat el moment que els nens puguin anar sense mascareta, com a mínim al pati?
Jo tinc un criteri educatiu, però no el tinc mèdic, perquè no sóc metge. Per tant, des d'un punt de vista educatiu, és claríssim que els infants necessiten treure's la mascareta, no només al pati, a l'aula. Tenim molts problemes a l'aula, per exemple, quan són més petits, primer, segon, tercer, per entendre què diuen, o també a infantil, i per tant, per veure si realment pronuncien bé, si tenen algun problema de parla... és a dir, jo la meva aspiració seria un dia que se la puguin treure a l'aula, perquè crec que és molt més incòmode portar-la dins l'aula que no portar-la al pati. Per tant, des d'un punt de vista educatiu, claríssim que com més aviat puguem treure la mascareta i més a l'aire lliure, molt millor. Ara, no sóc metge i, per tant, jo no sóc epidemiòloga i no entenc de la capacitat de transmissió de les possibles noves variants. I crec que faríem bé... això deixar-ho en mans dels que en saben, malgrat el criteri educatiu, doncs s'ha de tenir en compte, i per tant jo ja em dic, des del meu punt de vista, quan més aviat millor. Ara, això els sanitaris decidiran.
Una altra qüestió avui, Plataforma per la Llengua presentarà un informe, l'informe que elabora de manera periòdica sobre la situació del català. Aquests dies s'està parlant molt d'aquesta futura llei de l'audiovisual, de fins a quin nivell ha de blindar el català o no. S'està centrant tot molt en aquestes plataformes digitals de continguts, que segurament és molt interessant perquè la gent jove, justament allà, és un dels llocs on més contingut i utilitza, no? I consumeix. A l'escola, el català gaudeix de bona salut? No li estic demanant per la immersió lingüística i si els professors feu o no feu classe en català, eh? Em refereixo al català com a llengua vehicular de comunicació entre els nanos, justament quan estan al pati, quan parlen entre ells als passadissos, quan entren i surten de l'escola. El català té bona salut entre els nens i el jovent?
Doncs no. No la té i això preocupa. No parlem de l'immersió, entre d'altres, perquè l'immersió és una proposta pedagògica. Jo crec que, en tot cas, qui ha de parlar d'immersió seria pues això, des de la pedagogia, no des de l'àmbit de la política, que això jo crec que és el gran error que també es fa, perquè és un model pedagògic, una proposta pedagògica, com n'hi ha d'altres. Però és veritat que tenim un problema d'ús del català, no només a les escoles, sinó a nivell social, i, evidentment, un instrument important de treball de les competències lingüístiques és l'escola, però no només. I jo crec que sí que hauríem de fer un procés de reflexió important de quins plantejaments nous hem de fer respecte les competències lingüístiques a assolir respecte al català.
Segurament aquí el gran repte són les xarxes socials, no? És a dir, que està molt bé que parlem tots plegats de Netflix, no? Aquests dies, o d'HBO, o de Movistar Plus, o de, no, com que no acabaré de dir-les mai totes, o Disney Plus és igual, no? Vull dir que està molt bé parlar d'aquestes plataformes, diguem-ne, de contingut, però segurament entre els nens i joves, una de les claus seria les xarxes socials, que és on més hores de relació hi passen, no?
Sí, sí, les xarxes i tot. O sigui, al final ha de ser una proposta, un pla d'actuació conjunt que tingui en compte moltes coses. És veritat que ells es mouen moltes hores en el món virtual i en el món virtual dominen les llengües que dominen, no? I, per tant, cal fer un plantejament en això. Però també cal tenir en compte moltes altres estratègies. És un tema preocupant, aquest de la llengua.
La Meritxell Ruiz és la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, va ser també consellera d'ensenyament i aquest matí ens ha acompanyat al matí a Ràdio Estel. Gràcies per ser-hi, si hi ha cap canvi pel que fa al departament, ens ho feu saber i ho expliquem.
Molt bé.
Que vagi molt bé.
Adéu, bon dia.
Gràcies per ser-hi.